El matí de Ràdio Sabadell. I once would receive invitation. L'alegria de viure. Tales on top of the Ritz. I'd take without hesitation. I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc singular que ens transmeti aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, benvingut.
Bon dia, Raquel. Què tal? Com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir la trajectòria vital i professional del nostre convidat d'avui.
Del nostre convidat.
Fins aquí, no faig spoiler.
No fem spoiler, que té molt a veure amb el que parlarem avui, eh?
Sí.
Doncs mira, el nostre convidat d'avui s'ocupa d'una de les arts que jo diria que ha tingut un impacte social i cultural més gran al segle XX. No solament a nivell d'art, sinó a nivell també de divulgació, etc. En parlarem. Però jo diria que és de les més importants del segle XX. Mira, recordem que el 28 de desembre de 1895 es presentava, doncs, a París el cinematògraf. I començava aquest cinematògraf, sí? Començava a reflectir escenes de la vida quotidiana i també de la ficció. Tot un patrimoni que al llarg del segle XX s'ha anat augmentant amb una quantitat de pel·lícules, d'audiovisuals, que en diríem avui en dia.
Sí.
I el nostre convidat d'avui s'ha ocupat de tot aquest patrimoni fílmic, que serien les pel·lícules, d'alguna manera, i cinematogràfic, que seria de tot allò que envolta, doncs, a tot aquest art. El nostre convidat d'avui, doncs, és això, és restaurador, conservador, director, ha dirigit curs, un estudiós, però jo diria sobretot que és un apassionat del cinema.
Doncs avui somiarem desperts. Saludem ja el nostre convidat, i és el Ferran Alberic, també guanyador del Premi de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual. Bon dia, Ferran, i benvingut al matí.
Bon dia, gràcies.
A nosaltres ens agrada sempre començar, doncs, aquest viatge per l'inici. On vas néixer i quins records guardes del Ferran de petit, de la teva infantesa?
Doncs vaig néixer al carrer Sant Jaume, número 11, de Sabadell, allà al costat del mercat.
Això és a prop del Rubion, de la plaça Sant Jaume, no?
Calma mà, en deien, sí. És el carrer que va des de la plaça Sant Jaume fins al carrer Sant Quirze, diguem allà una mica més amunt. I ve dels records, doncs, bueno, és una casa, records del pati de la casa, que hi havia cirerer i...
Casa anglesa.
Sí, el meu pare treballava en una fàbrica, no me'n recordo el nom de la fàbrica, treballava al magatzem d'una fàbrica, i la meva mare també, treballava amb una safactina d'aquelles.
Ostres, les safactines.
Sí.
O sigui, és això també, moltes persones, jo, per exemple, la meva mare també, això, molt relacionades amb el tèxtil,
jo,
no?
Jo hi havia anat a vegades a portar-li la carmanyola o alguna cosa així, estava molt impressionat de veure aquelles fileres de dones que anaven donant passes endavant i enrere, jo seguint la màquina i tal, estava una cosa impressionant. A l'escola vaig anar a Caltatxer, que era...
Allà, home, això és un clàssic.
Sí, l'escola, el col·legi mercantil, que en deien.
Sí.
I, bueno, allà vaig estar fins que vaig tenir 10 o 12 anys, i el trajecte aquest, el recordo.
Caltatxer, recordem, que és el carrer, que jo no me'n recordo mai com se diu, que és el carrer aquest que va des de la plaça del Gas,
sí,
que va fins al... passa pel Cap de l'Oliu, que era, que és el carrer Migdia. Okay. Carrer Migdia, que encara ara hi ha una botiga de roba.
Sí.
Allà és on era a Caltatxer, que passaves per davant de Cal Baió.
Sí, davant de Cal Baió, exactament, allà, que era el lloc, així, una mica l'aparador dels somnis, diguem-ne, perquè era una botiga de joguets, i clar, anàvem cap a l'escola i passàvem per allà aquell aparador ple de joguines.
Que era un pol d'atracció, no? M'imagino.
Que no tindríem mai. Estàvem segurs que no en tindríem mai, aquelles joguines, perquè nosaltres, jo era d'aquells nens que demanaven coses als reis que mai li portaven. Sempre portaven una altra cosa que no era el que havia demanat.
Què demanaves?
Cotxes d'aquells de pedals i coses d'aquestes així. Llavors, esclar, els meus pares, un cotxe de pedals, no? Després ja hi sapigut que el que passava és que no se'l podien... els reis no se'l podien permetre. I bueno, llavors em portaven això, roba i tebeos i coses d'aquestes així. Jo sempre m'enfadava, reis, carai, que no se'm porten aquestes conyes tan rares. I tant, jo volia coses més divertides. I llavors és curiós, diguem-ne, perquè el Tatxer hi vaig passar-hi molts anys després, quan, perquè a la cantonada del darrere hi ha el Cineart Alcázar, vull dir que
i tant,
és
i tant,
quan allò va ser la seu del Cineclub, llavors sí, jo passava sí, per davant del de Cal Tatxer moltes vegades.
I, clar, ara penso, de petit ja jugaves al carrer, eres d'aquella generació, no?, que encara doncs sortia...
Sí, clar.
I quins jocs recordes?
L'únic joc que jugava era un joc molt tonto, diguem-ne, que era o amb una pedra o amb un paper arrugat, diguem-ne, jugar un partit de futbol amb un altre company, fent servir com a porteria les boques aquestes de les clavegueres que estaven a la vorera. O sigui, les voreres eren altes, hi havia una feia com una boca, sí. I llavors, com que era una cosa petita, diguem, era quasi com un partit de hockey, diguem, hockey amb els peus, perquè realment ficar la pilota i era amb un company de classe sortint. Era això,
és a dir, que els reis no portaven coses, però imaginació vosaltres teníeu per, doncs, amb qualsevol cosa jugar, no?
Sí, això, sí.
Avui els nens s'avorreixen,
sí,
ho tenen tot,
a vegades,
no?
Sí. I això, i el... Germans, germanes, fill únic?
No, som tres. Hi ha un germà més gran, el Ramon, i una germana més petita, que és la Maribel, que viu a Andorra, i el germà més gran ha treballat també tota la vida, i aquí, diguem, ell s'ha dedicat, diguem-ne, al tèxtil, diguem, així. I ara, últimament, ha fet una cosa que ha estat molt bé, diguem, el meu germà ha escrit una novel·la.
Ah, caram!
Que es diu Bales i fils, que passa a Sabadell. És una novel·la que està ambientada a Sabadell, sí, als anys 20, i el que ha sortit ja fa bastants mesos que ha sortit, el que passa com que és un editorial d'aquestes petites, no se li ha fet massa, a més a més també ha coincidit amb la pandèmia i aquestes coses, però és una novel·la...
És que m'encanta el títol, eh?
Clar,
més?
Bales i fils.
Bales.
Sí,
és una novel·la... Bales de bales, de pistola o de...
De pistola.
Perquè
és tracte de... De les, és una cosa, bueno, és un cas històric, real, diguem-ne, de Sabadell, diguem-ne així, l'assassinat d'un magnat, diguem-ne, d'un cap d'una empresa tèxtil important.
Era l'època aquesta,
sí,
clar.
Sí, i llavors, dels que van ser acusats, uns sindicalistes anarquistes que vivien per Can Rull, que van ser justiciats,
exacte.
I llavors, diguem-ne, hi ha una teoria que va ser un assumpte més familiar que no pas d'això i tal. Llavors, sobre aquí, construeix el llibre.
Ella ha construït la història, doncs,
sí,
escolta, ja ens passaràs el contacte,
sí,
que el convidarem aquí.
És veritat. Bales i fils.
I, clar, o sigui que sempre heu tingut aquest coquet artístic.
Això ens ve del meu pare.
D'on
perquè
ve?
El meu pare, diguem-ne, sí, que... meu pare feia pessebres de petit, diguem-ne. El meu pare era l'associació pessebrista, i, a més, era d'aquells que no tan sols, o sigui, no és que compréssim les figures, i ell no, ell anava als cines i es mirava, li agradaven molt les pel·lícules aquestes de romans i d'egipcis i d'aquestes coses, se les veia totes, i llavors copiava el temple de Karnak que havia vist, i agafava en guix i unes estisores.
Un artista,
un artesà. I anava fent, sí.
Va fer gràcia les pel·lícules de romans, eh?
Sí.
Feia temps que no el sentia, aquesta expressió.
La primera pel·lícula gran que vaig veure era una de romans, aquesta, o sigui, perquè nosaltres...
Recordes quina era?
Sí, i tant.
Perquè... La primera que vas veure ja...
No, la primera que vaig veure de grans. És a dir,
nosaltres... No, sense els pares, no? Que
sí,
vas anar tu...
No, amb els pares que em van portar per... A veure...
Aviam, expliquem-se.
Això s'ha d'explicar.
Aviam, va.
Nosaltres anàvem a missa el diumenge, i com que el col·legi mercantil no és un col·legi religiós, anàvem amb no sé quina associació, això no me'n recordo, i ens donaven una cosa que es deia El Àngel, que era una fulleta de no sé què.
Ja sé, sí.
Llavors amb això podíem entrar a unes sessions cinematogràfiques que es feien els diumenges al matí, llavors hi havia també unes altres sessions que es feien el diumenge al matí al principal, que valia una o dues pessetes, que ens la donava la nostra mare i tal, i llavors allà veiem pel·lícules, me'n recordo vist allà a Japó, bajo el terror del monstruo, i eren i pel·lícules d'aquestes del Jaimito, diguem-ne, de pel·lícules mudes, accelerades i comentades per un senyor que es deia Ramos de Castro, que el cel sigui, diguem-ne, perquè realment va fer una, vist des del punt de vista de la preservació i diguem-ne, del patrimoni cinematogràfic, va fer una feina una mica esbojarrada.
Això ara em devia ser sessió contínua.
No, això era el matí.
Els matinals.
Llavors, aquestes eren les pel·lícules, clar, hi havia, aquestes eren les pel·lícules dels nanos, llavors hi havia les pel·lícules dels grans, que són les que feien l'Euterpe, el Rambla, el no sé què, tot això. Llavors un dia el meu pare, molt seriosament, em va portar a la primera meva sessió de pel·lícules de grans, em va portar a l'Euterpe, a veure una pel·lícula, diguem-ne, perquè, això i tal, que li agradava, perquè ell havia vist el del Cinemascope i li havia semblat interessantíssim, allò, i em va portar a veure una pel·lícula que es diu Tierra de Faraones, diguem-ne que és la primera pel·lícula que vaig veure de grans, eh? O sigui, vull dir que això és allò, el meu pare portar-me allà i tal, això sí. I sí, i bueno, llavors, i un dia em sembla que la vam passar al Cineclub, o la passaven a l'actualitat, o no sé què i tal, i encara el vaig poder convidar al meu pare i dir-li, mira, li vaig poder tornar la convida, i dir, mira, et porto a veure la mateixa pel·lícula que em vas portar a veure tu quan d'això.
Que bonic, que poètic, i clar, sí. Quan eres així jove, t'imaginaves que et dedicaries a aquest món?
No.
Perquè el primer contacte que vas tenir amb el món aquest del cinema, a part d'aquesta de romans...
No, bueno, jo després al cine aquí a Sabadell i vaig anava pues, els caps de setmana normalment, perquè els caps de setmana jo me'n recordo això, vull dir que o anaves al cine, bueno, anaves al cine i l'altra cosa quan sortís del cine era passejar Rambla amunt i Rambla avall, o sigui, allò d'anar passejant.
Sí. El que es deia el vol de Rambla, donar
bueno,
el vol de Rambla.
Ja s'intentava lligar i no es aconseguia mai, diguem-ne, i això és una cosa molt... I res, llavors, però era una afició, diguem-ne allò, de cap de setmana, o sigui, anava a veure les pel·lícules, sí. N'hi havia que m'agradaven, n'hi havia que no, anava normalment al Mundial, que era el cine en què em quedava més a la vora de casa.
Mundial era la Riereta, no?
Sí, és el que ara, allà està
la Ronda Ponent.
Sí, sí, allà.
Abans d'arribar a la carretera de Barcelona.
Sí, una cantonada.
De Terrassa, perdó.
Sí, ara hi ha...
Que deien que hi havia rates allà.
Sí?
Al cinema.
Ja, no. Eren, recordo que era un cinema que a l'estiu feien sessions a l'aire lliure i això i tal, això. Sí, sí. Jo havia anat allà. I llavors, no, el meu contacte seriós, diguem-ne, al cine sí. Va ser al Cineclub, sí, com vaig conèixer el Blanquer, el Francesc Blanquer. Uh-huh.
Mític,
sí.
Francesc Blanquer.
Sí, el Francesc Blanquer, que havien començat amb el Torre Guitart, un seu amic, diguem-ne, havien començat, diguem-ne, el que seria la nova etapa del Cineclub, és a dir, el Cineclub que vindria dels amics del cinema i de una sèrie de coses així, però llavors, els anys 60, mitjans dels 60 o així, diguem-ne, com a forma part, diguem-ne, de tota aquesta, diguem-ne, revolució juvenil, diguem-ne, dels 60.
Dels 60.
Llavors, surt un cineclub a la mesura del que hi havia de cinema i dels moviments que hi havia llavors, tal, no? I aquests eren el Blanquer, el Torre Guitart i uns quants més. I llavors el que va passar es van quedar el Blanquer i el Torre Guitart sols i el Torre Guitart es va casar i llavors també aquestes coses es portaven d'una manera molt artesanal i llavors...
I més recordem que Sabadell aquests anys 60, si no recordo malament, era una de les ciutats on hi havia més cinemes comercials, perquè des del Monte Carlo, el Rambla, l'Imperial, que encara no ens l'havien fet molt bé, etc. I a part del Cineclub, no? A part del
Llavors el que va passar és que va haver-hi una crisi en el Cineclub, en el moment en què el Torre Guitart van deixar-ho, llavors el Blanquer va convocar així és una mena d'assemblea, diguem-ne, per demanar ajuda, i es van presentar uns quants socis del Cineclub allà, i hi havia, pues mira, hi havia el Pere Cornelles, hi havia jo, i no me'n recordo de gaire més, però hi havia el Josep Creus, que també és una, no sé què se n'ha fet,
I mai reconeguda la tasca de cineclub que ha fet, bueno, aquí a Sabadell, no?
Sí,
o poc reconeguda.
Sí, sí, no, dir, vegades, va continuar. Llavors, va ser, diguem-ne, el primer canvi que va haver-hi al cineclub, que va ser això, que el canvi aquest dels, de la generació, diguem-ne, inicial, diguem-ne, aquesta segona generació que vam nosaltres.
Hi ha més jove, no hi ha
no,
més...
Bueno, no, més o menys, no crec que fos... Bueno, el Francesc i el Torreguer eren una mica més grans que nosaltres, però no gaire més, eh? I no, era una qüestió, això, bueno, sí, suposo que, clar, a mesura que la gent anava agafant altres ocupacions i altres responsabilitats, doncs anaven deixant,
anaven deixant
això, i llavors anava convenint.
Doncs mira, per al·lusions tenim també doncs, a un altre amant del cinema, el Pere Cornelles, per també doncs, a saludar-te i parlar d'aquesta etapa, no? Bon dia, Pere, i benvingut al matí.
El Ferran, tenim aquí el...
Feia molt que no...
Que no us vèieu.
Que no us vèieu.
2-3 anys?
Uh-huh.
Sí, però vam veure el projecció última... Ui...
Sí. No, no sé, sí, deu fer un parell d'anys això,
que sí?
Sí, quan, quan vam parlar del Serrano de Osma.
Ah, això mateix, que sí? Sí, un parell d'anys.
O sigui, que ens hem de remuntar als anys 60, clar, de la, diguéssim, la vostra coneixença.
No,
ja ve,
no, era el 70.
Començaments
dels 70.
Els 60 són el Blanquer i el Torre Guitar. Aquesta d'això és els 70. Però jo vaig durar, sembla que relativament poc, perquè jo el 73, 74, ja me'n vaig anar.
Ja. I Pere, com...
Alguna
com
anècdota,
com
alguna anècdota viscuda
veus,
també, o alguna cosa que vulguis destacar de la trajectòria
del Ferran,
també
del aquell Ferran. De cineclub, que anava al Mundial, que anava a Caltetxé.
Com se fa això per explicar una cosa d'aquestes?
Doncs res, vull dir...
És que no ho sé.
Un record, no? Una...
Ja apuntava maneres, ja teníeu clar que també
sí.
Doncs es dedicaria...
Ja tenia el cub del
cinema. No, això no tenia una cosa que era poc freqüent. Uh-huh. Criteri. La qual cosa no volia dir que el criteri fos el mateix,
Però clar.
Criteri. I tenir criteris fonamental. Saber per què fas les coses, diguem-ne. Uh-huh. Entens? I això sí. Que el Francesc també. El Francesc era una persona que tenia un criteri que moltes vegades el seu criteri no tampoc coincidien. Però era una persona amb un criteri. Que és el que s'ha anat perdent, diguem-ne. I és el que s'ha anat perdent, però bé.
I el
anècdotes personals amb el Ferran, és que n'hi ha moltes.
Alguna que es pugui explicar, sí. El Ferran
home,
riu, no,
Per exemple, recordo ara sí. Del cap, un període de temps que venia a casa dels meus pares, quan jo encara vivia amb els meus pares, per tant, estem parlant de començaments dels 70, a veure pel·lícules de l'UHF.
Ui, expliquem què era.
Hem fet un viatge en el temps per les generacions més joves,
sí,
expliquem aquest format.
Sí, un període curt de temps,
sí.
Igual a casa seva no hi havia, o t'havia espatllat, això ja no ho sé.
És que moltes cases no hi havia televisió.
Això ja no ho sé, i era un temps, però que es feia el dissabte o el diumenge a la nit, es feien uns cicles a l'UHF, i venia i era a casa, encara el veig ara, amb ajuda de casa, el meu pare, jo i ell. Això va durar no sé quan.
Jo també us he vist, quan sí. Anaves descrivint aquesta imatge,
el
Ferran, recordaves aquella etapa?
Sí,
perquè, clar, els joves, en streaming, plataformes, tot molt fàcil, però en aquella època, no?
A més, UHF, que és UHF,
havies de tenir la paciència.
Que vindria a ser el que és Televisió 2, era el segon canal nacional, no? En freqüència.
Sí, on es feien les coses més d'èlit, diguem.
Ah, això mateix.
Sí.
Perquè, Ferran, jo he llegit que tu vas deixar la carrera de matemàtic.
Anava,
és així
no,
o no?
No.
Anaves
no
cap a matemàtic,
sí,
no?
Sí, jo vaig començar, diguem-ne, començar el batxillerat de ciències, deia, que... I no va ser res seriós, diguem-ne, no.
Uh-huh.
No vaig deixar res, vull dir, va no, jo...
Ja vas enfilar
jo,
cap a...
Jo passejava amb la munt i amb la vall.
Clar,
doncs
era l'època aquella que hi havia el passeig, que hi havia els guàrdies civils, que hi havia l'escola, l'acadèmia de guàrdia civil, i els diumenges hi havia els guàrdies civils amb els guants blancs que anaven al cinema.
Allà hi va viure la meva mare.
A l'acadèmia.
Sí, perquè la meva mare i el meu pare es van conèixer perquè quan va esclatar la República, la meva mare, que treballava a Barcelona a les Perles Majòrica, els senyors de les Perles Majòrica, que eren alemanys i pro-nazis, o sigui, pro-hitlerians, quan va sortir, van entrar a la República, van tancar la fàbrica i se'n van sortir corrents. Llavors la meva mare es va quedar sense feina. Llavors la meva mare tenia una germana, era d'una família d'Andalusia, de Tíjola, sí, que eren bastant germans, i tenia una germana que estava casada amb un guàrdia civil. I és l'única que la va acollir, diguem-ne, que quedar sense feina, li van venir a Sabadell, a veure si a Sabadell trobes feina per això. Llavors ella va anar a viure amb la seva germana en el quartel aquest de la Guàrdia Civil, i els diumenges, que llavors no devien passejar per la Rambla, perquè hi havia balls d'aquests de... doncs un ball d'aquests, això va conèixer.
Sí, Cervantes, sí, es feien els Cervantes.
No sé exactament on va ser, però es van conèixer en un ball d'aquests, amb el meu pare i tot això. I llavors, doncs res, el meu pare es van prometre, el meu pare va anar a la guerra, el van ferir molt greument, i quan va tornar de la guerra, el meu pare havia canviat molt físicament, diguem-ne, perquè la ferida l'havia deformat bastant,
sí.
I llavors el meu pare va dir que aquell compromís no s'havia de trencar, però la meva mare va insistir molt en que sí, i bueno, es coneixien des del 32 o així, i no es van casar fins al 43-44, que la meva mare finalment el va convèncer i el meu pare es va casar.
Ostres, Ferran, així, estrany, doncs, sí, parlant sí. d'això de la Guàrdia Civil, hem fet una...
Sí.
Ostres, això és quasi un argument.
Hi ha una cosa de la meva infància que està bé que es digui per la ràdio.
Digues.
És que la meva infància, jo, el meu germà, sí, ha estat marcada per una cosa, que és que en aquesta casa que dèiem que de cases barates, en deien, o cases...
Sí, les cases de treballadors.
Sí, treballadors.
Sí, sí.
Amb l'eixida que tenien.
Hi havia l'eixida, però s'acordeu, també hi havia unes golfes. Hi havia unes golfes. Llavors, en aquestes golfes estaven tancades amb clau, sempre. I llavors, un dia, el meu germà, molt llestament, va
trobar la clau.
Va trobar la clau. I vam obrir la clau, ell i jo, i vam entrar.
I què hi havia? Veure,
hi havia molts llibres i objectes, jo recordo una màquina de fer tabaco, una màquina de fer cigarrets i coses. Hi havia molts llibres, i llavors vam pensar, hosti, si aquests llibres estan tancats aquí dins, es creuen ser importants.
Segur que són llavors, interessants,
llavors,
no?
Llavors vam decidir això, tancar una altra vegada, guardar la clau, i llavors cada dia obríem i entràvem i miràvem els llibres. I aquesta biblioteca era la biblioteca del meu tiet, que és el germà del meu pare, que aquest el van matar a la guerra. I era una biblioteca d'un, diguem-ne, comunista llibertari, no sé exactament si anarquista, vull dir, però dissident en tot cas, perquè hi havia, diguem-ne, coses contra l'Stalin i coses així, però el meu germà i jo vam llegir La conquista del pan del Kropotkin com teníem 10 anys, o sigui, diguem-ne que, per tant, diguem-ne, això és
això, home, això és molt potent, això jo crec que ja...
És un background,
això imprimeix
impregnat,
sí, impregna. Això posa...
Saps? I això, sí, i... No, jo, veus, això el meu tiet no l'hem trobat mai, és un d'aquests cossos desapareguts de la guerra, no sabem on està.
Això parlarem amb l'Esteve Déu, que està fent tota la...
Hi ha una cosa de la guerra, el van matar, el van morir, ell va morir el 38, una batalla a l'Almadena a Extremadura,
sí.
I llavors el que passa és que era una retirada molt forta, i llavors segurament el van enterrar. Ell va estar en un hospital de sang.
Una fosa comuna, clar.
Sí. I llavors, el que passa és que allà, jo això ho he mirat després, anys després, cap als anys 50 hi van fer un pantà d'aquests enormes, del pantà de no sé quantos, i moltes d'aquestes tombes, diguem-ne, les van desenterrar i les van portar al Valle de los Caídos. Llavors podria ser que el meu tiet estigués al Valle de los Caídos.
Doncs un record per totes aquestes persones que van patir tota aquesta repressió.
I aquesta injustícia i que encara queda pendent aquest deute.
I és una persona que va ser molt important per mi, per meu germà, diguem-ne, o sigui, per nosaltres, perquè diguem-ne, aquesta ombra, diguem-ne, o sigui, de tots aquests llibres, tota la seva presència a la casa era molt important. Va ser president de l'associació excursionista de terra i mar, l'any 36. Que un dia, jo quan tenia 16 o 17 anys, jo em vaig fer del terra i mar, abans de la unificació aquesta d'excursionistes
de l'Oest,
jo em vaig fer del terra i mar, no sé per què, diguem-ne, perquè aquesta història jo no la sabia, diguem-ne. Llavors, un dia em vaig trobar un tio, allà, un senyor, vaja.
Un tio, sí, sí.
Sí, allà a la biblioteca, sí, sí. I em diu, tu et dius Alberic, sí, tu ets parent del Ramon Alberic, era el meu oncle, oh, cony, em va fer una abraçada, era un tio collonut i no sé què, tal, tal. I m'explicava això. I llavors també ho veus una cosa de la... Hòsties, quantes coses us explico.
No, no, però això és fantàstic.
Estem fent avui, doncs, aquí, arqueologia històrica.
Una cosa de l'adolescència, que va ser la discussió de la unificació. La discussió de la unificació entre terra i mar, la OES i l'altra, que hi havia tres. Clar, nosaltres, que érem la generació jove, no en teníem res, estàvem allà sentats i vèiem que els més grans s'esbatussaven, diguem-ne, perquè a nosaltres ens semblava bé la unificació, perquè jo feia una mica d'escalada, llavors diguem, bueno, teníem millor material, haguéssim tingut, era una qüestió purament mecànica i material per nosaltres, no? En canvi, esclar, ells, era la discussió, esclar, perquè el terra i mar era, diguem-ne, que cada centre excursionista tenia la seva línia ideològica i durant la guerra se les havien tingut, diguem-ne, perquè hi havia els monàrquics, hi havia els de catalanistes de dretes, hi havia el terra i mar era el d'esquerres, diguem-ne, d'alguna manera, i tal. Llavors, vull dir, bueno, això, jo, esclar, i recordo aquella assemblea, diguem, allà, de uns quants nanos així de la meva edat, de 15, 16 anys, allà així mirant, i aquells senyors, espantants, perquè tu no sé què...
Clar, lluiten cadascú, no?
Devia ser el que
era una època convulsa, també,
clar,
no?
El que es deia el Pere Cornelles abans, devia ser una qüestió de criteris.
Sí, sí.
Cadascú tenia el seu criteri.
Bueno, això no sé. O això igual una altra cosa.
Igual era una altra
igual,
cosa més prosaica.
Amb Ferran, a nosaltres sempre ens agrada posar en aquesta secció també la banda sonora dels nostres convidats. Sé que fa... És difícil triar dues cançons. Tu has posat també el llistó ben alt. Per quina vols començar i digue'ns per què?
Bé, no, és igual. Vull dir, hi ha el concert de Colònia del Keith Jarrett, diguem-ne, que sí. És una peça, és una improvisació molt bona, diguem-ne, que se'n pot posar un fragment, perquè dura una hora i pico, em sembla.
Posarem això, un fragment.
Sí, evidentment, un fragmentet. Bueno, és una música... diguem-ne que, vull dir, que m'ha acompanyat durant molt temps amb els cascos, diguem-ne, en viatges i coses d'aquestes, sí. I la vaig trobar arreu d'una pel·lícula, és una pel·lícula, surt a una pel·lícula que la pel·lícula en si no és gran cosa, però la música estava molt bé. Una pel·lícula és el Caro Diario del com es diu, el director italià, que no me'n recordo. Moretti, sí, Nanni Moretti.
Doncs ha dedicada als nostres oients. Sí.
Dic que amb aquesta música, en la pel·lícula, el Nanni Moretti va amb una vespa a buscar i troba, no la tomba, però el lloc on van assassinar el Pasolini.
És que parlant amb tu, jo crec que veiem imatges, 24 frames mentre vas parlant.
Sí, a més, això que dèiem, no? El que dèiem al començament és que, veus, aquest patrimoni que és el cinema, darrere del cinema estan sortint tota una sèrie de records, tota una sèrie de vivències, no? Vull dir, això del Mundial, la biblioteca aquesta tancada, els llibres tancats, vull dir, cinema, no?
I per què et vas dedicar precisament a fer de restaurador?
Això és va ser l'atzar que et porten aquí, diguem-ne, no. Jo, quan vaig sortir del cineclub, vaig anar a tenir la meva primera feina professional en el cinema, que va ser a França, a Perpinyà, amb uns senyors que organitzaven uns caps de setmana de cine de pel·lícules prohibides a Espanya perquè la gent poguessin anar allà.
És que això es feia molt, no? Perquè, clar, hi havia censura i molta gent marxava, no?, a veure les...
Bueno,
molta
explica,
gent.
Explica,
alguns.
Perquè
explica-ho
aquí
això.
Hi havia la cosa, que hi havia les pel·lícules que sí, no es podien veure, però que eren...
Sí. Sí, a veure, feia, bueno, nosaltres vam ser pràcticament els últims de la part de Catalunya, per la part del País Basc també hi havia uns altres que feien coses. I no, això va ser, bueno, un senyor que tenia diners i volia això, ens va contractar, a mi em van contractar com a, que va ser el primer, em van donar un carnet de programador de sala, que és una cosa que a Espanya no existeix, diguem-ne, però a França sí, i llavors vaig anar al Festival de Cannes com a programador de sala i aquestes coses. Llavors ja programava, nosaltres no passàvem amb pornos, diguem-ne, nosaltres exacte, passàvem pel·lícules que estaven prohibides a Espanya, no?
Amb la seva
ideologia. El de Cameron, de Pasolini,
la bèstia,
o el gran dictador de Chaplin, diguem-ne, que estava prohibida, això ho passàvem, això. Llavors, el que va passar és que arrel de l'èxit del tango a París, el que va pujar, o sigui, com que pujava molta gent, sí, els exhibidors de Perpinyà, els amos de la sala, se'n van donar compte i abans ells programaven porno francès, que és una cosa, diguem-ne, que hauria, diguem-ne, hauria d'estar prohibida, diguem-ne, si porno i francès, diguem-ne, són dues coses molt rares. Era, bueno, pel·lícules del Max Peques i Genesis i tal, que eren horroroses. I era per aprofitar, o sigui, hi havia gent d'aquests que pujaven a veure, diguem-ne, les nostres pel·lícules, que sí, anaven també a veure aquestes coses. Però aquestes coses no les programàvem nosaltres perquè ens feia una mica de vergonya. Perquè, diguem-ne, el porno dels anys 70, vull dir que, diguem-ne, donaria per una secció, és una cosa molt...
És una cosa molt... Ja en parlarem un altre dia, perquè tinc curiositat. Un altre dia et portem i farem...
No, jo no soc un expert.
Hem de fer una secció que es digui el porno dels anys 70.
Sí, sí.
Porno francès dels anys 70.
Podríeu fer una secció que es digués els anys 70 i...
I donaria per molt, per cinema, música, per moltes coses, però, Ferran, clar, ara t'imagino, amb aquí carnet, com a programador, cobrant, suposo, sí, que clar, sí, ara... quina satisfacció, no? M'imagino, sí, també.
Sí, el carnet va servir per, no, per això, per anar al Festival de Cannes, diguem-ne, no podíem, en realitat era inútil, diguem-ne, perquè nosaltres érem una sala, a dintre de les sales franceses, érem una sala de l'última fila, és a dir, nosaltres quan posàvem pel·lícules, no eren les pel·lícules que s'estrenaven a París, eren pel·lícules, les posàvem com dos anys després que s'havien estrenat, perquè ens les llogaven a més bon preu, i ficat, era igual. Llavors jo anava al Festival de Cannes, però de turista, o sigui, diguem-ne, perquè em permetia el carnet, però de turista. I això es va acabar, perdó.
No, i aquestes sessions que es feien aquí a Perpinyà, bueno, i a Ceret i tot això, eren sessions de caps de setmana que duraven 10-12 hores, al matí, tarda...
Sí, aprofitàvem el dissabte i diumenge, i sobretot si hi havia ponts, això era el millor, si hi havia algun pont i tot això, llavors fèiem una programació, intentàvem posar coses... Bueno, i sí, la gent venia, va ser un èxit, sí, allò, per ell, aquell senyor va guanyar bastants calés, aquell senyor.
Home, hi ha pel·lícules importants, sí, que la primera vegada que les he vist, jo les he vist aquests llocs.
Sí,
el Novecento va allà d'allà.
Sí, Novecento, per exemple.
Llavors tenim...
L'imperi de les sentidos.
Són sessions aquestes amb nosaltres. Llavors, tenim l'honor de que el cine espanyol ens va dedicar una pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que no sé si és del Pedro Lazaga o d'un d'aquests.
Sí, dels que anaven...
Lo verde empieza en los Pirineos.
Exacte. Sí. Lo verde empieza en los Pirineos.
Sí, sí, som nosaltres.
Doncs, quin homenatge, no? També.
Sí. Home, és que tot això és la prehistòria i també va servir de... No, la prehistòria amb el sentit que també va servir d'educació per molta... generacions, de poder veure totes aquestes pel·lícules, que aquí era impossible veure-les. Aquí moltes pel·lícules...
Espera't que em trec el fèmur i li donaré el crasofon.
Això, això mateix. I explica'ns, perquè jo tinc ganes també de conèixer com és la tasca de conservació, de recuperació.
Exacte.
Perquè hem de dir que tu ets el responsable d'això, d'haver recuperat doncs, a sí, pel·lícules com Un perro andaluz o
sí.
Vida en sombres, no?
Sí.
Com entres en aquest món? O sigui, vas d'aquí de dies de Ceret i després ja et poses a tot aquest món de...
No, bueno, de Ceret el que va passar és que com amb els diners que vaig guanyar a Ceret vaig fer una pel·lícula que es diu Retrato del Grupo, que era un curt que es va presentar a la Setmana de Cine Color a Barcelona, perquè el Warner li havia agradat molt i tot això, però la pel·lícula no, a la gent no va agradar, si me'n recordo, una sessió molt, perquè és una pel·lícula dura, diguem-ne, és una pel·lícula que... es devora mitja hora, no arriba a mitja hora, però només hi ha tres plans, i un és un pla que dura 8 minuts o una mica més, que és la cara d'un senyor que està mirant la tele, però només veus la cara del senyor, sense la tele, però només sí. Veus la... Ja. I la gent estava molt enfadada. Això ara amb el vídeo no té sentit, perquè el vídeo tu engegues la càmera i pots tirar 3 hores, però en aquell moment, diguem-ne, la duració del pla era una cosa, diguem-ne, que tenia la seva importància.
I aquesta, amb qui la vas fer, aquesta del...
Amb qui la vaig fer?
Sí.
De director de fotografia, Pla de Vall, hi havia, eren els pares d'uns amics meus, o sigui, no,
sí.
Gent, sí, no hi havia actors coneguts. Ja m'hagués agradat poder-ho fer, no sé, la Marilyn Monroe, una cosa d'aquestes, però no. Llavors, doncs...
que era una pel·lícula complexa, no?, per tot, per
sí,
el format,
bueno,
pel que
sí,
explicava,
bueno,
no?, el contingut.
El cas és que hi havia la delegació de la Filmoteca a Barcelona,
sí.
que en aquell moment era la delegació
sí.
a Barcelona de la Filmoteca Espanyola, no hi havia encara la Filmoteca de Catalunya, i aquesta delegació, al voltant d'un senyor que es diu Ramon Herreros, intentava fer com un grup de cineastes, diguem-ne que...
Sí.
O sigui, així és com ell veia que a Madrid la Filmoteca estava bastant en mans en aquell moment, ara ja això ha canviat molt, eh?
Sí.
Però estava en mans molt de funcionaris del Ministeri, ell volia fer aquí, diguem-ne, com una mena de grup d'artistes o d'això i tal, que portessin la Filmoteca, no? Llavors, el Ramon Sala, el Ramon Font, el Jesús Garay, tota aquesta gent, jo, diguem-ne, ell em va captar, o sigui, ell va dir, havia vist la pel·lícula, i va agradar, i va dir, escolta, t'interessaria treballar a la Filmoteca, i això i tal. I vaig anar a treballar a la Filmoteca. I llavors, a la Filmoteca vaig trobar una persona que va molt important per mi, que es diu, no sé on és ara, perquè li he perdut la pista de fa molts anys, que es diu Joan Pol. Joan Pol era el projeccionista de la Filmoteca.
El Joan Pol.
El Joan Pol era el projeccionista de la Filmoteca i era, diguem-ne, ens vam caure molt bé. I llavors ell, esclar, el que va fer és que quan em pujava a la cabina de la Filmoteca i m'ensenyava, o sigui, perquè era un projeccionista que estimava les pel·lícules, però les estimava, o sigui, no, ell no les volia veure, ell les volia tocar. Saps? Llavors donava voltes allà i m'explicava i tal, llavors deia t'agrada aquesta pel·lícula? Això, tal, ja. Una pel·lícula, el Minelli, doncs, sí, m'agrada, ah, bueno, molt bé, doncs ja veuràs, ah, tu vés a baix que jo te la posaré, que no sé i tal, o sigui, i em posava una pel·lícula i feia una projecció impressionant. Llavors, i amb ell vaig aprendre, diguem-ne, un pas que és per la gent que es vulguin dedicar, diguem-ne, coses de preservació i d'això, és superimportant, que és, a veure, per alguna gent una pel·lícula és una cosa que tu seus en una cadira i la veus en una pantalla, això és la pel·lícula. I llavors hi ha altra gent que diuen, bueno, és una pel·lícula, és una cosa que està dintre d'una llauna i és un plàstic que dona voltes, no? Llavors una cosa és un objecte i l'altra cosa és una il·lusió. Llavors vull dir, què vols, on vols anar, saps? Llavors el pas aquest de passar de la il·lusió de veure la pel·lícula a saber que aquella il·lusió la provocava un objecte que es fabricava i que per tant es podia fer malbé i que s'havia d'arreglar i totes aquestes coses, aquest és el Joan Pol. I llavors aquí vaig anar a la Filmoteca. Llavors amb el Joan Pol, que era una persona que estava molt connectada amb les distribuïdores de setge i amb els laboratoris i tot això.
Distribuïa pel·lícules a Manta,
ell sí.
Distribuïa pel·lícules a Manta.
Després va fer...
Clàssics,
sí, després. Va fer després d'això. Però ell treballava a Veloz Films,
sí,
era l'empleat de Veloz Films i d'això. Llavors, que era un que estava en contacte. Llavors, aquest és el que amb ell vam començar a muntar, diguem-ne, el que seria un arxiu. A la Filmoteca d'aquí, a la delegació d'aquí,
sí.
Vam agafar, vam anar als laboratoris, ens cedien pel·lícules, A vegades havia de subornar amb algun senyor d'un empleat del laboratori perquè deixés treure la pel·lícula i coses d'aquestes així. I llavors aquí el que va passar, i aquí és on canvia tot, diguem-ne, és que va venir un dia el Carlos Serrano de Osma, que era el cap de l'arxiu de la Filmoteca, va veure el que estàvem fent el Pol i jo, i ell, que tenia problemes en l'arxiu, em va dir, m'ha demanar si volia anar a Madrid
a posar ajudar, ordre,
a ajudar-lo a muntar l'arxiu i tot això. Jo li vaig dir que sí, i llavors això era el 2000, això era el 81-82, diguem-ne, i em vaig quedar fins als 20 anys.
Imagina't. Doncs escolta, que també tenim a un mestre de la llum i de les ombres que et vol saludar, no diré qui és, que es presenti ell mateix. Aviam. També és un apassionat del cinema i sabadellenc. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ei.
Ferran.
Hola, noi.
Saps qui és, Ferran?
Sí, és el Tomàs.
Hola, encantat de saludar-te, amiga.
Molt bé.
Què tal, Tomàs? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí, ens hem de veure aviat, Tomàs.
Sí, sí, segur.
Ja, sí, teniu deures pendents?
Sí, tenim coses pendents, sí, perquè...
Sí.
Es pot explicar alguna cosa?
Entorn de la restauració.
Exacte. Sí, sí.
Perquè
de fet, no, Ferran, ens vam conèixer...
Digues.
...professionalment, diguem, l'any 74, rodant el teu curtmetratge Retrato de Grupo.
N'hem parlat ara, d'aquests orígens. Sí.
El que potser no se'n recorda, Ferran, és que ho vam fer amb una càmera que pesava 50 quilos.
No me'n recordava.
La memòria selectiva s'ha oblidat d'això.
Cadascú a la seva.
Que sí. Però si me'n recordo que vas fer un sistema molt interessant de fotografia, que era el postbelat. Això sí que me'n recordo.
Sí, també. Era una tècnica que començava a experimentar en aquell moment.
Sí. Era un Arri 2C, no?
Un Arri 2C, que era una camareta que feia molt soroll, i és que havia de posar amb un blindatge que pesava 50 quilos.
Yeah. Imagina't.
Per fer el so directe.
Sí, perquè vam fer so directe, sí.
I després ja vam col·laborar molt. Bueno, jo vaig entrar amb el tema de la restauració gràcies a tu l'any 2004 amb la pel·lícula Mañana.
Sí.
Del Nunes. De Maria Nunes.
Sí, sí.
Vull dir, va ser el primer que jo vaig fer en restauració, i després n'he fet, ja saps tu més o menys, una seixantena de títols amb la Filmoteca de Catalunya. Sí. I precisament també tu saps que vam fer una molt important, que va ser Mirant Sombra.
Ah, exacte, aviam, parlem una miqueta d'aquesta.
Sí.
Bueno, Vida en Sombres s'havia fet una primera restauració a Madrid fa els anys 80, i llavors una restauració que els anys 80 era el començament, diguem, de la restauració a Espanya, i tenia els seus problemes tècnics com a restauració. Llavors, afortunadament, va sortir una tercera còpia, o sigui, estava a partir de dues còpies de 16, i va sortir una tercera còpia a Barcelona, que la tenien a la Filmoteca de Catalunya, i a partir de la primera restauració, ajuntant-hi l'altra còpia, es va poder repetir la restauració, i aquí és on va intervenir el Tomàs.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Oi, llavors, Tomàs, també l'última aquesta, el Tren de Sombres, no?
Sí, efectivament. Mira, el dia 7 vam estar junts amb el Ferran fent la part digital, no? La digitalització d'aquesta pel·lícula fotoquímica.
Això, sí. Sí, d'això venia que ens veurem, no sé exactament quan, però ens veurem perquè hem de fer una cosa més de Tren de Sombres, que ja, bueno, suposo ja te n'han parlat, vull dir, és una... Hem de fer una explicació del que vam fer.
Bueno, ja teniu deures, eh?
Ens posareu al corrent, no? Perquè ara el Ferran abans ens parlava del cinema mundial. Te'n recordes, tu, del mundial d'aquí Sabadell, del cinema?
No, jo vaig estar vinculat, sobretot, a l'Imperial.
A l'Imperial.
Sí. L'Imperial, sí, bueno, per mi va ser una cosa... una part dels motius que em vaig anar al cinema, no?
Clar, jo volia també que ens expliquessis, Ferran, aquest sentit. Clar, vosaltres, amb la vostra tasca, aconseguiu que nosaltres gaudim, no?
Ens il·lusionem.
Ens il·lusionem, com deies abans, amb pel·lícules, no? Amb anys, amb segles d'història.
Són... Jo la meva feina la divideixo abans i després del digital. O sigui, és una cosa totalment diferent. O sigui,
són dos mons, no?
Sí, com que nosaltres vam començar, que he dit que era cap als mitjans dels 80 i tot això, era el començament, o sigui, les cinemateques, els arxius, havien estat copiant pel·lícules d'una manera, diguem-ne, científica, si és que es pot fer servir la paraula científic, copiant d'alguna manera, i això és el que es anava preservant, no? En canvi, a partir dels 80 comença a sortir una sèrie d'estudis, comença a sortir gent com el Kevin Brownlow i gent així, diguem-ne, que comencen a fer estudis aprofundits, acostant més la restauració cinematogràfica a el que seria la normalització de la restauració de l'art, diguem-ne, que és, això es fa uns estudis. Llavors, jo recordo que aquesta època nosaltres, com vam decidir agafar Vida en sombres, que va ser la primera,
sí,
i fer, llavors hi havia tota una sèrie de coses que havíem de llegir i havíem
compte,
de saber,
sí,
per exemple, i la gran restauració d'aquella època, la gran restauració en el món de l'art d'aquella època era la Capilla Sixtina del Miquel Àngel. Llavors, aquesta restauració va crear una quantitat enorme de literatura, d'informació, documents, fotos i tal. Hi ha un llibre, sobretot, que es diu Teoria i ètica de la restauració, que és com la Bíblia, diguem-ne, d'un restaurador, en el sentit de que, bueno, saber què has de fer i per què ho tens de fer, o sigui, diguem-ne, quines decisions es poden prendre.
Perquè és una gran responsabilitat.
Clar, perquè bàsicament, així és dit, amb restaurar, què seria? Per què s'ha de restaurar?
Bueno, si parlem, el digital el deixem a part.
Parlem
de pel·lícules. Les pel·lícules hi ha una cosa molt clara. L'emulsió fotogràfica ha aguantat, diguem-ne, vosaltres podeu veure emulsió fotogràfica de la guerra de secessió americana, diguem-ne, hi ha fotografies i estan estupendes. Diguem-ne, l'emulsió fotogràfica ha aguantat 150 i 170 anys, diguem-ne, des de que, i sense cap problema. El problema és el suport, el plàstic. O sigui, el problema del cine és el plàstic. I llavors, nosaltres, contràriament, diguem-ne, al món, diguem-ne, que el que intenten és trobar, a veure, els plàstics, intentar destruir com més plàstic millor, nosaltres el que hem d'intentar és conservar com més plàstic millor. El primer plàstic que es va fer servir, que era el millor, diguem-ne, des del punt de vista tècnic, diguem-ne, que era el nitrat de cel·lulosa, era molt inflamable i perillós, etc. Això als anys 50 va desaparèixer. Llavors es va posar un altre plàstic, diguem-ne, que era el triacetat de cel·lulosa, que tothom deia que aquest ja duraria per sempre, i, bueno, també al cap de 50 anys de la seva fabricació s'autodestrueix, o sigui, diguem-ne, allibera àcid acètic i, bueno, i se'n va. I llavors, bueno, ara, diguem-ne, estan amb el polièster, diguem-ne, que és l'última, que també diuen que és un plàstic que durarà per sempre. Però, bueno, aquest no hi ha hagut possibilitat de tastar-ho fins al final, perquè els 5 o 6 anys, diguem-ne, que s'implementés dintre de la indústria del cinema, va sortir el digital i això ho va canviar.
I això va canviar i revolucionar tot.
No tan sols el cinema, sinó el món, com ho sabeu.
Totalment. Tenim bons restauradors aquí, al país?
Són molt pocs, o sigui, diguem-ne, no. Nosaltres, diguem-ne, com vam començar amb dos, diguem-ne, que Luciano Berretua i jo, sí. I llavors han sortit gent, sí, diguem-ne, d'escoles de restauració. Nosaltres mateixos hem fet a vegades classes i hem format gent, i aquesta gent normalment ha anat col·locant-se en diferents arxius. O sigui, hi ha la Filmoteca de Catalunya, la Filmoteca Espanyola, la Filmoteca Suïssa, o la Filmoteca Sueca, diguem-ne, hi ha gent que han sigut, que han treballat amb nosaltres en restauració. Però això, diguem-ne, també s'ha acabat en el moment en què aquest coneixement, diguem-ne, sobre el que seria la restauració fotoquímica, diguem-ne, no serveix per res en el moment en què entra el digital, que és una altra història.
Que és una altra
història,
món, no?
Que ens donaria per un altre tema.
Jo he col·laborat amb el Ferran i amb les altres restauracions o preservacions amb l'aspecte tècnic i estilístic. O sigui, m'ha preocupat tant el tema de la conservació de la imatge en si, tècnicament,
sí,
com que es conservi amb l'estil en què es veia a l'època, no?
Clar.
O sigui, cuidant sobretot que la fotografia no canviés, no? Intentant recollir com com ho veien els espectadors en el moment que es va projectar per primera vegada, no?
Jo, per acabar, us volia preguntar a tots dos també doncs, aquests reconeixements, no?, que us han fet aquest any, que suposo que també, en el teu cas, Tomàs, premiat amb el Gaudí d'Honor, i també doncs, a Ferran, amb aquest reconeixement que també t'han fet, suposo que també és una manera de visibilitzar la vostra tasca, no?, que potser aquesta, doncs, és més desconeguda
aquesta gran,
per
gran
al públic
tasca,
no? I tan necessària.
Sí, sí, efectivament, la gent que estem darrere la càmera, d'una manera o altra, doncs som una mica invisibles, no?, pel públic, és normal, això és normal.
I ben necessaris.
No, i a més això, que tot aquest, com parlàvem, de tot aquest patrimoni cinematogràfic, a part de les feines que feu vosaltres, doncs esclar, hi ha tota la feina, tant d'exhibidors, de projeccionistes, que abans parlàvem, de tècnics, de la pentinadora, del best boy, de, bueno...
Clar, tot un treball en equip.
Tot un treball de que això que dèiem, no? No sé, Tomàs, això que dèiem, que...
Espera, que acomiado a Tomàs, perquè se'ns acaba el temps i ja arriben els companys informatius. Tomàs, una abraçada gegant.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Moltes gràcies, Tomàs.
Gràcies per col·laborar. El Ferran també et vol acomiadar.
Sí, adéu, Tomàs, ens veurem aviat.
Segur. Bon dia.
Una abraçada.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Ferran, en el teu cas, doncs això, com va rebre aquest premi, aquest reconeixement, que fins i tot em sembla que et va agafar de sorpresa, no?
Sí, no, sí, perquè jo quan vaig llegir en el diari que s'instituïa aquest premi, diguem, vaig pensar que era un premi que anava destinat a institucions més que a persones. Jo vaig pensar que es donarien a filmoteques, arxius, etc. No? I llavors me'l van donar a mi. I sí, estava, si voleu saber-ho, estava al súper, estava comprant...
sí, el dinar.
Estava comprant el dinar pels nens, estava comprant bròquil.
Bròquil, sí.
Sí, estava comprant bròquil congelat, sí. I em va trucar l'Iceta i em diu... Diu, hola, que ets el Ferran? Dic, sí. Diu, sóc el Manel. Fins coneguéssim de tota la vida.
Això et va dir, dic, sóc el Manel.
Sí, va ser el Manel, sí, el campatxano. I diu, que et pillo en mal moment? Dic, home, que estic aquí amb el bròquil. Dic, què vols? I llavors em va dir això. Diu, és que t'han donat un premi i tal, no sé què. Dic, ah, molt bé. I llavors, bueno, m'ho va explicar i ja està.
I vas comprar després bròquil no congelat?
No.
Després de rebre el guardó.
Bròquil congelat, és boníssim. No.
Que feia broma. There must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Ara em fa cosa, aprofito aquest moment per trepitjar la veu de Bob Dylan. Quina cançó, quina veu.
Sí, bueno, aquesta és una cançó, és de la meva època, de la meva generació, és la cançó, una de les cançons, diguem-ne, que Bob Dylan trencava amb les arrels aquestes més folk, per passar-se més cap al rock, això. És una cançó que jo no he entès mai la lletra que dimonis vol dir, sí, diguem-ne, per més traduccions i per més d'això que veig, no, és una cançó esotèrica, diria jo, i m'agrada molt, diguem-ne, aquest cantó, diguem-ne, que té de música de febre, saps? És de bum, 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 bum. Això està molt bé.
Se'ns acaba el temps, ens passaríem hores parlant de cinema, de la nostra ciutat,
de llum, de
però el temps a la ràdio també mana i encara tenim dues preguntes que t'hem de fer. Vinga, Josep, dispara.
Sí, mira, així, quan estàs una miqueta down, quan estàs una miqueta així desanimat, fluixet, a on trobes l'alegria de viure?
Ostres, això ho havia preguntat al començament, això.
És el final, després del viatge sempre tenen aquesta pregunta.
No, doncs a casa, diguem-ne. A mi ara jo he sigut pare tardà, diguem-ne, o sigui, tinc dos nens de 12 anys, que té 12 anys ara, sí. I, bueno, sí, sí, realment puc dir que això, diguem-ne, sí m'ha donat l'alegria, és a dir, diguem-ne que hi ha la seva vitalitat, diguem-ne que vulguis que no s'encomana, i bueno, llavors això fa que jo sembla... O sigui, visc una vida, diguem-ne, que tampoc és una vida d'un senyor de 75 mm-hmm. anys, vull dir, sinó que és una mica més, diguem-ne, bueno, tampoc no ens passem, diguem-ne, però vull dir, bueno, està, la cosa no, està bé. Jo estic content de tenir els meus fills, la meva dona, i això, és això.
I per molts anys, per molts anys.
I tant,
anys,
i no? tant. I clar, ells et transmeten l'alegria de viure, i tu amb ells els transmet la passió pel cinema, pel setè art?
Al començament, sí, allò de petit, diguem-ne, quan eren molt petits i es deixaven, jo els sí. hi posava L'ombra tranquil·la i coses d'aquestes, però...
Obra mestra.
Sí, però...
Però ara
sí,
quines pel·lícules els agraden amb ells?
Ells
d'herois, no? Marvel, tot aquest univers.
De tal, sí, no? Jo, ella, la seva mare els fa sí. l'acte de caritat, diguem-ne, d'acompanyar-los al cine, perquè jo, evidentment, em nego a veure aquestes mm-hmm. coses i no n'he vist mai cap de pel·lícula d'aquestes.
Però mira, mentre vagin al cinema a veure pel·lícules en pantalla gran...
Sí, hem de...
Sí, van,
potser
sí,
també hem de començar també, no, a trencar...
Sí, però...
Sí.
Ah, és que més, també, de Marvel.
Amb el Ferran també ha sigut un goig compartir amb el Ferran, amb el Pere, no sé, aquest petit recorregut i a la nostra manera fer un petit homenatge, no, això, quan s'apaguen els llums, el cine d'abans, la sala aquesta, quan encara hi havia les pel·lícules, el projeccionista, la taquillera, que no sé si es diu així, taquillera... Mm-hmm. que anaves, no menjaves palometes o també, però aquesta màgia, això que deies
tot
de l'objecte,
aquest ritual,
no?
Tot aquest ritual.
Objecte que es comparteix amb una il·lusió, no? Entrar al cinema i veure somiar, no? Tota aquesta cosa que m'imagino que és una miqueta allò de patir, no? D'aquell mundial, d'aquest cinema que vas anar a veure dels romans, no?
Sí, bueno, els romans vaig a veure perquè el meu pare, però sí, el cinema d'alguna manera era l'antídot contra l'avorriment dels passejos per la Rambla. Això.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final, però recomana'ns algú si vols, a Ferran, perquè vingui també a compartir la seva alegria de viure.
Doncs, bueno, hi ha un amic meu que es diu Josep uh-huh. Casamartina, que es dedica a coses de moda i de l'art i tal. Oh, i també, bueno, el meu germà, la millor, li vendria de gust parlar d'aquesta novel·la tan estupenda que ha escrit.
Doncs moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Ferran. I Pere.
I Pere, a tots dos. Gràcies, sobretot, per això, per fer-nos somiar desperts.
Some of them were dreamers, some of them were fools, who were making plans and thinking of the future. And with the energy of the innocent, they were gathering the tools they would need to make their journey back to nature. While the sand slipped through the opening and their hands reached for the golden ring, with their hearts they turned to each other's hearts for refuge. And the troubled years that came before the deluge, some of them knew pleasure, some of them knew pain, and for some of them it was only the moment that mattered. And on the brave and crazy wings of youth, they went flying around in the rain, and their feathers, once so fine, grew torn and tattered. Traded their tired wings for the resignation that living brings, and exchanged love's bright and fragile glow for the glitter and the rouge. In a moment they were swept before the deluge. Now let the music keep our spirits high. Let the buildings keep our children dry. Let creation reveal its secrets by and by.
reaches the sky.
Matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.